Anem a veure com respira precisament el panorama a dins de l'Eurocambra davant la perspectiva d'aquest suplicatori que s'ha d'acabar resolent en els propers dies o setmanes. Saludem a aquesta hora l'eurodiputat d'EH Bildu, Fernando Barrena. Bona nit.
Hola, bona nit.
Hola, bona nit, buenas noches. ¿Cómo se ha vivido desde dentro la llegada de Puigdemont y de Comín al Parlamento Europeo?
Bueno, pues con una sensación agridulce, la verdad. Dulce por la parte de la presencia de Toni Comín y del presidente Puigdemont, que, bueno, hacía 7 meses que los esperábamos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos dijo que teníamos suficientes razones para haber estado esperándolos y que tendrían que haber sido proclamados como eurodiputados de pleno derecho desde el 2 de julio del año pasado, al igual que tú y yo, Junqueras. Pero claro, también un regusto agrio por la falta de Junqueras, que bueno, yo diría que aquí en el Parlamento Europeo, por encima de los criterios que imponen los grandes grupos, etcétera, pues yo creo que difícilmente entiende el eurodiputado de a pie en general, por una razón muy básica, y es que aquí lo que está calando es la idea de que el Estado español no está cumpliendo con una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y eso pues en estos espacios, ambientes políticos de trabajo europeos, pues es algo que se tiene en muy alta consideración y que se presupone, ¿no? Ese respeto de los Estados miembros hacia las decisiones tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en otros casos también el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Y ahora está aún sobre la mesa, señor Barrena, le estoy hablando en castellano, no sé si entiende el catalán, no lo recuerdo.
Pot
seguir el català, perfecte. Doncs li deia que ara està damunt la taula el suplicatori que dependrà de la majoria de l'Eurocambra, del Parlament Europeu. Quines opcions tenen Puigdemont i Comín d'esquivar aquest suplicatori?
Bueno, pues los propios implicados, Puigdemont y Comín, hoy en la rueda de prensa han manifestado que no dan nada por perdido, y yo comparto esa opinión. No se puede dar por perdida esta situación porque, insisto, es claro que los grandes grupos de la Eurocámara estarán muy influenciados por la presencia de delegaciones españolas, tanto en el caso de los socialistas en Sandí como de los liberales, los ciudadanos en liberales o del Partido Popular, en el Partido Popular Europeo. Pero lo que insisto antes es que hay una percepción generalizada de que aquí lo que está ocurriendo es que hay un Estado miembro que no está cumpliendo una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que esa lucha en la comisión de Juri, que es el nombre de la comisión del Parlamento Europeo donde se tratan estos temas, pues se puede dar, y esta pelea no está en absoluto perdida, ni en el plano político ni en el plano numérico. Hay que darla, explicar bien, y yo creo que hay mucha receptividad hacia los argumentos que hay para manifestar claramente que, como tal manifestó el Tribunal de Justicia de la Unión, pues Demonio, Comín y Junqueras deben ser reconocidos como eurodiputados de pleno derecho desde el 2 de julio del año pasado. Es que además esto tiene también una vertiente europea que es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque si damos por bueno que una instancia administrativa como la Junta Electoral Central puede decidir que una persona a la que se permitió presentarse a las elecciones, que obtuvo 1.200.000 votos y fue elegida eurodiputada, se le puede privar de ese cargo, insisto, con una decisión administrativa, sin mediar una decisión propia de un juez al respecto. Esto, como digo, sienta un precedente peligrosísimo, por ejemplo, en otros estados de la Unión, donde se están dando procesos de derechización y de situaciones peligrosas, donde se están dando pasos para la no separación de poderes, por ejemplo, ¿no? Estoy recordando esos mismos, por ejemplo, el caso de Hungría o el caso de Polonia. Si esto se da por bueno, ¿quién nos dice que mañana, bueno, pues a un eurodiputado al que se le ha presentado, que se ha presentado a las elecciones europeas o en otra instancia estatal, obtiene los votos y luego al gobierno de turno le da por administrativamente no proclamarlo electo? Esto es gravísimo y, insisto, en clave europea sienta un precedente muy peligroso.
Clar, de totes formes, vostè parlava ara de percepcions, però al final aquí el que comptaran seran les majories, i les majories ara mateix no semblen que assumin gaire a favor dels interessos de Puigdemont i de Comín.
Bueno, mire, yo llevo 6 meses escasos en el Parlamento Europeo, fui elegido, al igual que Oriol Junqueras, en la misma lista de Obras Repúblicas, desde el 2 de julio en ese sentido, y una de las cosas principales que he aprendido en estos 6 meses es que en este Parlamento no se puede dar por sentado nunca que una persona, un eurodiputado o eurodiputada, porque esté adscrito a un grupo u otro, va a tener una posición concreta sobre un tema determinado. Yo he visto y veo aquí todos los días que, por ejemplo, una persona, un eurodiputado conservador o conservadora sueco, pues desde luego no tiene nada que ver con un eurodiputado o diputada español, y que por muy conservadores que sean ambos, en el caso de tradiciones políticas del norte de Europa o de países como Gran Bretaña o otros, hay ciertos valores que son predemocráticos, como el diálogo, el entendimiento o otro tipo de libertades, de defensa de libertades civiles y políticas, que en otros lares de la Unión Europea pues no se tienen en tanto respeto y aprecio, ¿no? Por lo tanto, insisto en que es cierto que los grandes grupos evidentemente marcarán criterio, eso no me cabe ninguna duda. La presencia de las delegaciones españolas es fuerte, y en el caso del Partido Socialista, pues la delegación española es la más potente dentro del grupo de los socialdemócratas. Pero yo insisto que, como han dicho hoy el presidente Puigdemont y Toni Comín, hay una batalla muy interesante que dar, tanto en el nivel jurídico como también aquí en el Parlamento, en el político.
I aquestes delegacions de representants espanyols a les que feia referència, més enllà de tenir-hi presència, de ser-hi, fan algun moviment? Exerceixen aquestes pressions de les que a vegades sentim a parlar?
Hombre, yo creo que es evidente que sí. A mí no se me escapa que lo que ha ocurrido con el cambio de posición del presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, pues tiene mucho que ver con esas presiones. David Sassoli, en el pleno de antes de Navidad, del 19 de diciembre, dijo que con incumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión, Comín, Puigdemont y Junqueras eran parlamentarios de pleno derecho y que tomarían posesión en el pleno de enero. Y antes de llegar al pleno de enero ya hemos conocido que en el caso de Junqueras pues no ha accedido a ese extremo por el posicionamiento de la Junta Electoral Central. Y yo creo que mi teoría es, yo diría que en este caso David Sassoli se ha visto amenazado por las presiones de las delegaciones españolas en los grandes grupos, y que ha visto peligrar la mayoría que necesita y el apoyo que necesita para seguir trabajando como presidente del Parlamento durante los próximos 4 años y medio que todavía restan hasta el fin de la legislatura, ¿no? Yo creo que esas presiones han tenido muchísimo que ver con el cambio de actitud, porque si no, no es entendible que se haga, que se tenga ese cambio de actitud tan dramático, cuando por medio solamente hemos conocido una decisión de una instancia administrativa como es la Junta Electoral.
Per tant, tot apunta que es poden repetir aquestes pressions ara amb el suplicatori.
Sí, bueno, evidentemente, pero insisto, las presiones van a estar ahí, pero en este Parlamento también hay muchos grupos y muchos parlamentarios que harán defensa del derecho de estas personas a ser miembros de pleno derecho del Parlamento Europeo, y sobre todo que van a defender el cumplimiento de algo que no es baladí, que es la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 19 de diciembre. Esa es la gran fortaleza de esa defensa, y yo creo que esa batalla la daremos, y yo creo que se ganará. En el aspecto jurídico estoy convencido de que se ganará, pero también estoy convencido de que es probable que se gane cuando, ya ha pasado mucho tiempo, como ya estamos acostumbrados últimamente, y cuando el mal ya esté hecho, y por lo tanto quede, pues puede ser una victoria política y una victoria pírrica, ¿no? Pero la batalla política es ganable y es posible.
Fernando Barrena, eurodiputat de Bildu, moltes gràcies per atendre la Catalunya Nit.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit. Doncs des d'EEC Bildu, companys de moviments d'Esquerra Republicana des de fa ja algun temps, veuen les coses així, pressions de la delegació espanyola perquè David Sassoli faci el que ha acabat fent, pressions, diu, perquè el suplicatori acabi tirant endavant, i el convenciment que la victòria serà, encara que sigui a la llarga, però a favor dels interessos dels polítics catalans. Manel, que anaves fent que no amb el cap,
que s'ha de dir
quan parlava de les percepcions.
Una cosa bastant clara, que és la La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, el govern espanyol, o no el govern espanyol, el Tribunal Suprem no l'ha deixat d'incomplir ni de complir, perquè és la pròpia sentència que diu deixa que el Suprem interpreti i que, per tant, li deixa en mans del Tribunal Suprem que prengui la decisió, i la pren i considera que no cal donar-li la immunitat perquè ja hi ha hagut la sentència. Això s'ha de deixar molt clar perquè no està incomplint res. I ho demostra el fet que quan ho comunica, a pràcticament als minuts, el senyor Sassoli ho accepta. I diu, doncs, vale, d'acord, doncs el senyor Junqueras no podrà estar en el plenari d'avui en el Parlament Europeu. Llavors, això s'ha de tenir molt en compte. Que podia haver pres una altra decisió al Suprem, també és veritat. Que ha considerat que no calia perquè ja hi havia la sentència, també. Que va ser un error bastant important, jo crec, del senyor Marchena, entre... quan s'acaba el judici oral i quan hi ha les eleccions europees i, per tant, ell, el senyor Junqueras, és eurodiputat, i en aquell període, fins que no hi ha la sentència del Suprem, havia d'haver...
És allà on hauria d'haver actuat, clar.
Doncs és entre el juliol, no? Entre el juny i l'octubre, i el 13 d'octubre, perquè el 14 arriba la sentència, diguéssim. En aquell període, el senyor Junqueras era eurodiputat.
El que passa que el Marchena ho pregunta perquè no ho sap.
Si
ho hagués sabut, jo entenc... L'altre error és la sentència en el moment que surt, no?
Sí,
si la sentència s'hagués allargat més, o si ell hagués dit, bueno, doncs la sentència no surt, fins que a mi no em resolguin aquest dubte, ara no estaríem així, estaríem d'una altra manera, no sé com.
És veritat que tot s'ha complicat moltíssim.
Clar, sentència ja...
El que en tot cas, com sigui, Manel... És innegable que el Tribunal Suprem ha pres un posicionament que és diferent al del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.
Però sí, però deixem clar que no està incomplint.
Però en tot cas, té un posicionament contrari al Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea considera que, en tot cas, podia recollir l'acte de diputat Oriol Junqueras, que tindria la immunitat parlamentària, però el Tribunal Suprem el que fa no és acatar o coincidir amb la resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sinó el que diu és que no és així, que no pot ser posat en llibertat, que no pot recollir l'acte, etc. I, a més, el que em sembla més greu de tot plegat és que, al final, el portaveu del Parlament Europeu es fa seva la resolució del Suprem, que, en definitiva, el que fa és comprar la decisió de la Junta Electoral Central, que és un òrgan administratiu, i, en canvi... no fa seva la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, cosa que posa en evidència el caràcter polític i partidista del Parlament i la independència de la justícia europea.
De tota manera, pot haver un error del senyor Marchena, però estem parlant d'un judici que s'ha acabat, amb una inhabilitació per càrrec públic, al marge de la sentència en si mateixa. I el mateix passarà amb el senyor Puigdemont i el senyor Comín. És a dir, no podem dir ara això ha canviat radicalment, no? Hi ha un judici que s'ha fet i hi ha dos senyors que no es van sotmetre a la justícia espanyola.
El que ha canviat és que el Parlament Europeu s'haurà de posicionar segurament en relació a la situació en la qual ens trobem, en relació al suplicatori, i veurem si els diferents grups parlamentaris assumaran el posicionament que ha fet el portaveu fa pocs dies. I està clar que aquí, com s'ha dit...
L'aritmètica sembla bastant clara, per això.
Sí, sí. El que està clar és que això genera un cert problema, jo penso, a les forces també majoritàries, perquè, clar, aquí el que s'està negant és un dret polític a Oriol Junqueras i també aquells que el van votar.
Sí, deixeu-me que anem a buscar una mica d'ajuda a Estrasburg. A Jordi Baró, bona nit.
Hola, bona nit.
El Jordi el tenim des de no sé quantes hores ja a Estrasburg.
Prefereixo no comptar-les.
No les comptis, que prendrem mal, segur. Escolta'm, hem vist que hi havia expectació per l'arribada de Puigdemont i de Comín al matí, perquè, de fet, hi havia una delegació de representants polítics catalans a les portes de l'Europarlament. Hi havia també desenes de persones que s'hi havien aplegat per rebre'ls. Però a l'interior de l'edifici, Jordi, què ha passat? Perquè hem llegit alguns mitjans, algunes agències que parlaven d'indiferència de la resta d'eurodiputats. Tu que has estat allà, quin ambient s'hi respirava?
És veritat que hi ha hagut una gran rebuda a l'exterior, hi havia una concentració que ni molt menys tenia res a veure amb la que hi va haver el 2 de juliol, que va ser molt multitudinària, avui hi havia molta menys gent, sí que hi havia una comitiva amplíssima a nivell polític. Tota aquesta comitiva després s'ha traslladat a dins, bona part s'ha instal·lat a la tribuna de premsa de l'hemicicle des d'on han seguit l'inici de la sessió, i després tant el president Quim Torra com el president Roger Torrent com part de Junts per Catalunya Esquerra Republicana, també hi havia els advocats de Puigdemont i Comín, també han assistit a aquesta roda de premsa conjunta que han fet després de l'inici de la sessió. I el que ha passat avui estrictament relacionat amb Puigdemont, Comín i Junqueras a l'inici del plenari, és veritat que ha estat molt curt, perquè ha estat el que ja es preveia, que era la comunicació que havia de fer oficial el president del Parlament Europeu, David Sassoli, a l'inici de la sessió, on ha donat compte que tant Puigdemont com Comín tenen plens drets com a eurodiputats des del 2 de juliol, i que Junqueras, com ja se sabia, el reconeixia des del 2 de juliol, però diu que ha de deixar de ser eurodiputat després de la resolució de la Junta Electoral Central del 3 de gener. Per tant, tècnicament, no ha passat molta cosa dins del Parlament Europeu. Sí que és veritat que el president del Parlament Europeu ha decidit que no hi hagi debat sobre aquest punt, perquè hi havia paraules demanades, i que, perquè fins i tot s'ha solia hagut de cridar a l'ordre a un eurodiputat de Vox que demanava parlar, però demanava parlar de peu i gairebé cridant, i li ha dit literalment que es calmés i s'assegués. Per tant, no hi ha hagut debat sobre aquesta qüestió a dins de l'hemicicle. Ara queden 3 dies de ple, dimarts, dimecres i dijous, i per tant esperem intervencions de Puigdemont i Comín, les primeres intervencions dins de l'hemicicle en les sessions que queden per davant.
De fet, dins de l'hemicicle han estat ben poqueta estona Puigdemont i Comín, perquè han estat més temps a fora atenent periodistes i manifestants, amb un missatge, per cert, que ha llançat Puigdemont, que és molt potent, interpel·lant directament el nou govern de Pedro Sánchez.
Exacte. Ha fet aquesta interpel·lació, ja l'ha fet a l'arribada, a l'entrada al Parlament Europeu, i després l'ha repetit després en la compareixença al costat de Diana Riba, perquè li han repreguntat. El Parlament Europeu té aquesta petició del Suprem perquè es debati l'aixecament de la immunitat, i avui Puigdemont li ha demanat al PSOE, que diu, per coherència amb el nou enfoc que està donant Pedro Sánchez sobre Catalunya, que sigui coherent i que, per tant, els socialistes votin en contra d'aixecar-li aquesta immunitat. Unes paraules que de seguida, al cap d'una estona, ha fet que PP i Ciutadans, que al cap de 20 minuts que acabés Puigdemont s'han assegut a la mateixa cadira de la mateixa sala de premsa, demanessin al PSOE que digui molt clarament que votarà a favor d'aquesta immunitat. Avui no hem sentit els socialistes, però demà sí que, per exemple, tenen la roda de premsa habitual dels plens del grup socialdemòcrata, i allà podrem preguntar quina serà la postura.
I ja per acabar, Jordi, quin és el suport, perquè ara ho estàvem debatent aquí a la taula amb el Manel Manchón, l'Ester Vives i la Gemma Linyan, quin és el suport que tenen Puigdemont i Comín dins de l'Eurocambra pel que fa al suplicatori?
A veure, hem de pensar d'entrada que serà molt difícil que es tombi aquesta petició. Ja de per si els suplicatoris es tramiten al Parlament Europeu amb molta freqüència. Per posar-vos un exemple, només en aquesta legislatura que va començar el juliol ja n'hi han hagut 6, en l'anterior n'hi van haver 60 i només se'n van rebutjar 3 o 4. Però és veritat que aquest és un assumpte molt polititzat. Aquí jo crec que la clau estarà en veure les tres grans famílies polítiques, que són els populars, els socialdemòcrates i els liberals, on els partits espanyols hi tenen molt de pes. Per exemple, ho deia Fernando Barrena, en la família socialista la delegació més important és la delegació espanyola. Fins a quin punt hi ha una postura unànime d'aquestes tres grans famílies polítiques per donar suport amb això? I després hi haurà tota la burocràcia i tota la tramitació lenta, i que això d'entrada es deliberarà en una comissió d'afers jurídics on no hi ha exactament tots els eurodiputats del ple, tot i que s'haurà d'acabar votant en el ple. Per tant, entrem en un procediment que serà llarg, que no hem d'esperar que es resolgui ni en dies ni en setmanes, hem de pensar en 3-4 mesos com a mínim, i que tindrà moltes fases. Hi haurà un dia que es cridarà també a Puigdemont i Comín a porta tancada en una sessió amb la Comissió d'Afers Jurídics. Els eurodiputats podran demanar documentació a les autoritats espanyoles, ells mateixos en podran aportar. És un assumpte molt polititzat, i ells el veuen també, més enllà del resultat final, com una oportunitat d'explicar la situació a Catalunya al Parlament Europeu.
Doncs un debat que anirà per llarg, complicat, i mentrestant amb aquesta finestra d'oportunitat per Puigdemont i per Comín. Gràcies, Jordi Baró, descansa.
A vosaltres, bona nit.
Que t'escoltem demà un altre cop. Adéu, bona nit.
Perfecte.